Hola, Rico, què tal? Bon dia.
Bon dia,
Manolo, jove. Què tal, Santi Segurola?
Bon dia, pues imagínatelo.
Hombre, felicidades.
¿Cómo que felicidades? Esto fue lo que pasó el otro día. Te demuestra que hay fuerzas en el fútbol que se resisten a ser devoradas por esas ideas de tintes, yo diría que supremacistas, de la Superliga. Lo que pasó el otro día en Sevilla en realidad representó lo que en Inglaterra representó las aficiones que se cargaron el modelo de Superliga y que algunos pretenden segregar, pretenden apartar. Pero el fútbol es eso, el fútbol es una comunidad, un entorno, es la proximidad. Y es miles y miles y miles, 80.000 o 100.000, me da igual, hinchas movilizándose 900 kilómetros y disfrutando de una copa, que a otros les parece poco, pero lo que no era una cuestión de ganar o no ganar el título, era cuestión de defender al fútbol desde una perspectiva que desgraciadamente se está perdiendo. Y, por ejemplo, me duele particularmente en el Barça, ahora que está disfrutando de una generación de jóvenes de la cercanía, de la proximidad, y sin embargo, tengo que decir que las fuerzas que yo no acabo de comprender, lo llevan hacia los fondos de inversión. Pues bueno, allá ellos.
Bueno, escolta, jo volia parlar d'una cosa, que és la d'aquesta setmana, perquè ahir ja vaig sentir el Segurola molt bondó parlant de l'Atlètic de Bilbao i del partit contra el Mallorca, que és que comencem una setmana, i jo és que amb el tema dels calendaris i els horaris jo ja em declaro insolvent, és a dir, que una final de Copa es jugui un dissabte per acabar el partit el diumenge, que comenci a les 10 de la nit, que va acabar a la 1 de la matinada, i em sembla una barbaritat. Em sembla una barbaritat, permeten que ho digui, que no m'estranya que hi hagi gent que vol fer la Superliga quan veu els horaris d'aquesta setmana. Com és possible que arribem als quarts de final de la Champions i els partits es juguin dos a la mateixa hora? Sí, sí. Però per què no jugo una a les 7 i l'altra a les 9, per posar un exemple, o a les 6 i a les 8? Però per què, o per què no jugo una setmana uns partits i l'altra setmana els altres, com passa als vuitens de final?
Eso no tiene nada que ver con la Superliga.
No, ja, t'estic dient... Però jo ho dic amb l'exemple de dir-te, Santi, que és intolerable que, ara que arribes als quarts de final, que tu no puguis disfrutar de dos partits que juguen en una jornada...
Tens l'opció de triar. No,
clar, és que clar, has de triar, i jo no vull triar, i vull veure tots els partits, saps què vull dir?
Bueno, hay... las cosas que hace la federación... Son las cosas que hace la federación, y ya sabemos quién está al mando y quién ha estado al mando de la federación y con quién ha negociado la federación y las tropelías que ha cometido la federación. Pero eso no tiene que ver con el fútbol real. Tiene que ver, de nuevo, con los aspectos más mercantiles del fútbol, que es el prime time, no sé qué, no sé cuántos, y mandar a la gente a la cama a la 1 de la madrugada y los que están en el estadio llegar a sus donde tengan que estar
a las 3
a las 3 o a las 4 de la mañana. Eso es son problemas que no tienen que ver con el fútbol, sino que van contra el fútbol. Entonces hay que decirlo así, y no tiene que ver ni con los cuartos de final de la Champions, que es que una especie como que solo existiera la Champions en este mundo, tiene que ver con todos, con el último que está en la clasificación luchando por el descenso, que también le gustaría jugar cada 6 días o cada 7 días a un horario normal. Pero bueno, así es la historia.
Tu què dius?
Doncs que... així com la terra és per qui, o hauria de ser per qui la treballa, el futbol és per qui el pague. I les televisions decideixen quin és l'horari més adequat per tenir aquest tipus de partit, i busquen el seu horari, un prantany que, per cert, cada dia s'enredereix més, cada dia és més tard, i de fet per això l'altre dia, el dissabte, la final de Copa va ser a les 10 de la nit, perquè quan més tard, millor, i més gran és l'audiència de la cadena que ho emeteix, que en televisió espanyola s'ha de dir va tenir una audiència brutal. Brutal. Els penals, més del 54%.
És molt. Però és veritat que és així. Bueno, escolta, anem al partit de que... Primer el de demà i després el de demà passat. Demà, Real Madrid-Manchester City. Tinc la percepció, Santi Segurola, que hi ha com una mena d'eufòria madridista davant d'aquest partit. És a dir, una mena de no passaran. És veritat que al City li falta... Saps? Li falta allò. però no sé jo si... Clar, el doble partit i la tornada a l'Etihad, no sé, com la veus aquesta eliminatòria, Santi?
Bueno, en cuanto a la euforia madridista, existe siempre, en cualquier competición, y no te digo la Copa Europa. Es decir, digamos que el Madrid, y tiene ciertas razones para pensarlo, ciertas razones que son 14 razones, tiene la sensación de que el torneo es un poco propiedad suyo. Entonces, que no hay nadie que pueda estar en condiciones de quitárselo, ¿no? De quitarle esa posición. Pero dicho esto, yo creo que es un partido enorme entre dos equipos que se enfrentan habitualmente en los últimos años en estas alturas, en semifinales, que el que suele ganar la Copa de Europa. Y yo creo que es un partido al 50%. El Real Madrid esta temporada solo ha perdido en la Liga un partido. El Manchester City tiene la mayor oposición que yo creo que ha tenido nunca en la liga inglesa, no porque sea un equipo el que le persigue el Liverpool, sino porque esta vez están dos peleando con el Manchester City. Bueno, es difícil. Yo creo que el tiempo en el que el City tenía ese deseo absolutamente expreso de ganar la Copa de Europa, porque si no se iba a cuestionar su autoridad en el fútbol inglés y en el fútbol europeo, ha pasado. Y ahora yo creo que se mide en otras circunstancias al Madrid. El Madrid está mejor que el año pasado, eso es cierto. Bellingham le ha añadido al Madrid cosas que evidentemente el Madrid no tenía. Empezaba a ser un equipo gastado. Y ahora, digo gastado, dependiente de un Benzema que empezaba a estar gastado. Y el City me parece que, por ejemplo, sí creo que la baja de Gundogan en el City es más importante de lo que se dice o se ha dicho, y por eso creo que en el Barça no acaban de entender lo importante que es Gundogan en este equipo. Se le aprecia o se le ha apreciado muy poco. Dicho esto, sí creo que la eliminatoria es un 50% y que el City tiene una ventaja a pesar de las bajas, y es que la vuelta es en el
Etihad.
En el Etihad, con una particularidad. Si gran parte de la eliminatoria, sin embargo, se decidirá en el Bernabéu. Una victoria del 1-0 del Madrid sobre el City le coloca al Madrid en una situación que es lo que necesita, una victoria como sea, aunque fuera por la mínima. A partir de un empate, ya la cosa creo que para el City, a la vista de lo que hemos visto en los últimos años en ese campo, iba a ser bastante más complicado para el Madrid.
Miguel?
Crec que és la millor eliminatòria de tota la competició. Jo també la veig molt igualada. Crec que serà vital pels dos equips marcar els dos estadis, perquè si no et quedes amb un marcador a zero, és molt possible que no continuïs endavant. Amb respecte al City, crec que el Haaland l'any passat no va sucar. Se'm fa difícil pensar que jugui 4 partits contra el Madrid i no faci cap gol, el qual és una complicació addicional pel Madrid. I tot el que podria dir de l'eliminatòria és que hi ha molts jugadors del City tocats, molts jugadors del Madrid amonestats que es poden perdre el partit de tornada, i que s'haurà de jugar amb molt coneixement. No pot quedar decidit. Vaja, jo crec que no. És impossible que l'eliminatòria quedi decidida al Bernabéu, i que s'haurà de jugar amb certa perspectiva per continuar endavant.
Val. Anem al partit demà passat.
Bueno,
PSG-Barça.
Favorit per mi el PSG. Ho he de dir amb rotunditat. No tant, també ho he de dir amb la mateixa rotunditat, com el dia del sorteig. El Barça ha millorat. No és que el PSG hagi empitjorat, però el Barça ha millorat, té més consistència defensiva, i encara subratllar la importància de veure el partit en la perspectiva d'una eliminatòria amb la possibilitat de jugar el segon partit a casa. Jo crec que per a eliminar el PSG el Barça ha de ser valent, és a dir, que si Xavi és fidel a la seva tradició sempre ho fet els partits importants, jugué en tres puntes, el famós 4-3-3, que potser això ho podrà fer gràcies a la recuperació física de De Jong, en tot cas hem de veure com està, i l'avantatge per compensar la superioritat del PSG de jugar el segon partit a casa. Però no em diguis per què amb el PSG d'Mbappé el jugar a casa o a fora no em sembla una desavantatge. És a dir, els metros que pot arribar a donar el Barça a l'esquena de la seva defensa és territori abonat per la velocitat en la que surt el PSG a la contra i en la que es mou Mbappé. Sí. Serà un partit, una eliminatòria de màxim nivell de concentració, i el Barça també, jo crec, exactament igual que el Madrid, que si vol passar haurà de marcar els dos partits.
Aviam què diu el Segurola del PSG-Barça. Santi.
Para mí estoy con Miguel, se ha igualado mucho la eliminatoria, digamos, en el ambiente.
Es verdad.
El Barça al final siempre es el Barça. Nos pongamos como nos pongamos, le critiquemos como le critiquemos, porque yo creo que esta temporada ha habido muchísimas razones para hacerlo. Pero creo que empieza a tener una identidad. Cuando digo que empieza a tener una identidad, un tipo de jugador que parece absolutamente comprometido con el club, con el equipo. Evidentemente son generalmente los jóvenes que el propio Barça produce, y son los que enganchan con la hinchada. Parece que el equipo... Una pregunta que a mí se me ocurre, y lo llevo pensando desde la victoria contra el Nápoles y después contra el Atlético de Madrid, es ¿qué tipo de decisión va a tomar Xavi con respecto a los que no han estado en este periodo que ha ilusionado a la gente y que vuelven ahora?
Buena pregunta. És a dir, m'estàs dient si jugarà Frenkie de Jong o jugarà Pedri, Pedri...
No, jo perdona, crec que Pedri no juga.
O Christensen
i juga... Sí, sí.
Que, o sea, digamos que un centro del campo normal en el Barça podría ser Christensen, de Jong, Pedri, o incluso añadiendo a Gundogan, al que le doy por seguro que va a jugar. Eso
segur,
sí, segur, pero segur. Esos tres son... podrían ser titularísimos y están recuperados. Y yo tengo mi opinión, pero es mi opinión, seguramente me equivocaré. Creo que muchas de las preguntas que se han hecho con respecto al Barça, de por qué ha mejorado el Barça en las últimas semanas, ha sido, no han incidido en esa cuestión. Bueno, nos preguntamos por los que están, por Sergi Roberto, por Fermín, por Gundogan y tal, y deberíamos cuestionarnos o preguntarnos por los que no han estado. I ara estan. Vamos a ver qué tipo de decisión toma Xavi.
És molt interessant aquesta pregunta. Molt interessant. Molt interessant, perquè, clar, jugarà Cubarsí? Jugarà Fermín?
Fermín no va a jugar.
¿Quién?
Fermín.
Fermín no jugarà. Cubarsí jo crec que sí, no?
És que és el millor central que hi ha ara mateix.
Vale. Aquí s'encarrega d'Mbappé. Araujo?
O Koundé?
Pues esa es otra decisión.
Va, igual que aquí s'encarregarà de... Aquí s'encarregarà de Vinicius.
Mbappé és el Vinicius del...
El City està clar que s'encarregaria Walker, però Walker
no serà, i per tant...
Encara no saben ara si podrà jugar.
Kanji, potser no sé, no sé idea.
És complicat, però vaja, jo des del meu punt de vista, Pedri és un jugador... que jo el contemplo de cara a la propera temporada, que entenc que serà decisiva per amb ell,
perquè
és el penúltim any de contracte, és l'any que ha de demostrar que totes aquestes lesions han estat accidents i que està plenament recuperat, i és el moment de renovar o traspassar-lo, així de clar. Per tant, no crec que jugui a París, i només si fos estrictament necessari, com a solució desesperada, potser jugarà a Montjuïc, perquè el futur de Xavi és més important que el present de l'eliminatòria.
Sí, senyor.
I De Jong, jo crec que no està al 100%, però pot estar per 60-70 minuts, i 60-70 minuts d'un De Jong a bon rendiment és important al partit que jugui el Barça.
Veurem. Escolteu-me una cosa. Tenim demà, a les 9 del vespre, tot a RAC1, Real Madrid, Manchester City i Arsenal, Bayern de Múnich, tot, repetim, a RAC1. I el dimecres, evidentment, també a RAC1, PSG, Barça i Atlètic de Madrid, Borussia de Dortmund. Torna a la Lliga. I ara sí que ja serà no parar, perquè és que ha sigut un desastre això a la Copa l'altre dia, parar i per tot. Bueno, dissabte, partidàs, Atlètic de Madrid, Girona, a les 2 del migdia. El mateix dissabte. Dissabte és un dia de no parar. A 7:15 de la tarda, Mallorca, Real Madrid, i a les 9 de la nit, Cádiz, Barça. Aquests són els 3 partits d'aquest cap de setmana. Els partits, vull dir, refereixo a Primera Divisió Atlètic de Madrid, Girona. Els 3 dissabte. A l'Atlètic de Madrid, Girona, 2 del migdia, 7:15 de la tarda, Mallorca, Real Madrid, i a les 9 del vespre, Cádiz, Barça. En fi, senyors, aquesta setmana continuem parlant. Gràcies, Miguel Rico, gràcies, Santi Segurola. Fins aviat, que vagi bé.
Passi bé.
11:24, d'aquí uns moments ens anem cap a Tailàndia. Amb la Mar Poyato, l'enviada especial de RAC1, al judici de Daniel Sancho.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.